amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
I després de les notícies de la Cala Ràdio, donem pas a la segona part del programa, obrint l'entrevista, i avui a la nostra entrevista mirem cap a la terra perquè comença la campanya de tardor, s'acaba l'agost i comencen, com dèiem, campanyes d'amela, garrofes, previsions de l'oliva, i per parlar-ne de tot plegat ens acompanya avui el president de la cooperativa agrícola de l'Ametlla de Mar, Antonio Espuny. Antonio, bon dia.
Bon dia.
S'acaba l'estiu i ja comencem a preguntar, hi ha preu, hi ha garrofes, l'oliva cau, plou, no plourà. Són preguntes que cada any els pagesos se solen fer per aquests dies i enguany hem de parlar d'anys de sequera.
Sí, bueno, me sembla que a cada estiu i ara més cap endavant, a partir d'ara i els propers anys, pues sembla ser que si el clima no canvia, ja tots els científics estan dient que estem davant d'un canvi climàtic, aunque hi haguen alguns caps i grans, i perdoneu l'expressió, que no vulguen reconèixer. Bueno, és que el canvi climàtic lo tenim aquí, que per tant tindrem uns estius cada vegada més calorosos i amb més, i amb, i més secs. No? L'altre dia estaven donant, a nivell de curiositat, estaven dient que d'aquí uns anys, no se sap si seran 5 o 15, però bueno, que nosaltres a Barcelona vindrà a tindre un clima com el que té actualment a Alejandria. Estem parlant d'Egipte, estem parlant de pràcticament d'una població que està molt al sud. Pues, bueno, la temperatura i les condicions climàtiques que tindrem aquí, pues, si a Barcelona ja es té clima, pues, aquí també ens tocarà el mateix. No? Llavors, davant d'esta realitat, pues, bueno, ens hem d'acostumar a que d'alguna manera pues, se sabrà que els estius seran calorosos, més calorosos del que han sigut fins ara, i que seran més secs. I això és el que tenim. El que passa és que ja hauríem de començar per part de l'administració a pensar com fiquem solucions amb aquest problema, i no és una solució fàcil, ni tampoc se tracta de dir i ara hem de deixar de que circulin els cotxes i que la contaminació sigui zero, perquè realment no és un problema local, no és un problema nostre, sinó que és un problema mundial. Vull dir que la contaminació que passa a Pequín, a Tòquio o a qualsevol ciutat gran del món té incidència al nostre territori. I amb això també t'hi diré que me ve al cap aquell conte indio dels americans, no? que li deia que li deia amb un blanc, amb un de l'exèrcit americà, del sèptimo de cavalleria, els indios li explicava que el món és com una telaranya i que tot està interconnectat. Diu, i només cal que se trenqui un filet d'esta telaranya que tenim per a que tot se somogui i tot tingui, rebi les conseqüències d'este fil que s'ha trencat. I el món avui en dia ja no podem negar que és així. Qualsevol cosa que pugui passar a Austràlia, al Japó o qualsevol part del món mos afecta directament.
Mos fa tot un daltabaix, no? Eh? Tot un daltabaix.
Exacte. La teoria aquella de la Gaia, no? La Terra és tot un ésser viu, i que qualsevol cosa que li fas amb aquest ésser viu no només li afecta allí el lloc on li has fet, sinó que li afecta a tot l'ésser viu.
Què pot fer el pagès davant aquesta situació?
Home, el pagès, altres aquí, pues, no estem davant d'una realitat que impliqui la subsistència de moltes famílies. És un complement, l'agricultura és un complement, és també un sentiment, pues, la terra que ve dels nostres iaios i rebes iaios que al seu moment la van colonitzar i la van arrabassar, i la volen, alguns la volen mantindre, alguns ja l'han donat per bo i la meitat del terme o més de la meitat del terme està perdut, però bueno, la terra està allí, els arbres estan allí, i ara pues, se tractaria d'intentar buscar entre tots una solució amb aquesta realitat. Sabem que no podem fer res a nivell de, com he dit, de polítiques globals, però sí que, com he dit, i això nosaltres ja des de l'Ajuntament també t'he de dir que ja ho hem ficat damunt de la taula i els hi hem demanat per veure si podríem, perquè clar, aquí és una manca d'aigua que hi ha, i aquí al nostre poble tenim les circumstàncies de que quan més se necessita aigua també se consumeix més aigua de consum. Tenim una depuradora i llavors se tractaria d'intentar, i este seria el nostre pensament, hem mirat preus de projecte, hem parlat a l'administració, a l'Agència Catalana de l'Aigua, amb els responsables, i els hem dit aviam si d'alguna manera poguéssim reaprofitar una altra vegada aquesta aigua que passen per les cases, que se depura i que s'envia a la mar. Bé, és aigua dolça, per tant no és aigua salada, és aigua que es podria aprofitar, no per a horta, això ho sabem, perquè les aigües depurades no es poden utilitzar, però sí que hi ha experiències a poblacions com la Sénia que estan reutilitzant les aigües de la depuradora per a donar rec a les oliveres. És el que en diuen un rec de suport, no és constant tot l'any, sinó simplement quan arriben les èpoques més dolentes de més sequera, és una ajuda que se li fica a l'arbre per a que pugui desenvolupar el fruit i per a que pugui tirar endavant el fruit. I jo penso que una de les solucions seria, del nostre sec camp, seria pues això, realment a l'estiu, que és quan realment surt més aigua per l'emissari i passa més aigua per la depuradora, s'haurien de fer una sèrie d'inversions. Bàsicament seria fer el que se'n diu un terciari, que és un altre filtratge de l'aigua que surt, per a que se pogués tirar i que servís per a regar els camps. I això està damunt de la taula de les peticions que l'equip de govern ha fet a l'Agència Catalana de l'Aigua, a veure quin sistema podríem ficar per a realment poder aprofitar aquestes aigües per a rec. Jo penso que els tiros haurien d'anar per aquí.
I l'usuari?
Tindre una xarxa de rec, aprofitar per tercera vegada o per segona vegada aquesta aigua que va a les cases i fer-la servir per a rec. No va a la mar, doncs no va a la mar, no passa res. És més, al final totes les aigües, ja siga per filtració del terreny o ja siga com sigui, sempre fa cap al mateix lloc, per tant no és aigua que estiraria, sinó que és aigua que aprofitarien primer els arbres i després faria cap a llintar de fer cap, perquè pensem que per l'orografia, totes les aigües que quan plou, totes les aigües quan s'escorren, que ja sabem que el nostre poble tot és una llisera després d'este pam de terra, fan cap al mateix lloc del que és la mar. Vull dir, faigues el que faigues, fa cap a la mar. I aquí es tractaria de fer el mateix.
I l'usuari com podria arribar a la finca esta aigua? Com?
Home, llavors s'hauria de fer una xarxa, però jo penso que això seria, i de fet hi ha números fets, tenim 4 números fets, vull dir que inclús amb estos, amb aquest tema estem treballant, el que passa que primer hauríem de disposar d'esta aigua en el vistiplau de l'aque per a poder-se tirar. O sigui, primer hauríem de disposar d'este tercer grau de depuració. Però tenim uns números fets que realment pues, bueno, es podrien assumir i d'alguna manera estos costos, que seria la instal·lació, qui agafés aquesta aigua amb un preu molt econòmic per part del metro cúbic, no podem estar parlant del preu que estem pagant actualment de l'aigua de consum, sinó un altre preu molt més econòmic, se podria assumir per part dels diferents propietaris, perquè això els comportaria un increment important de la producció. Clar, si tu produïixes 5 i en pots produir 25, gastant-te 5, pues, realment te pots comptar o te pots dir, escolta, jo sí que em gastaré i compraré una mica d'aigua, però després jo m'asseguro aquesta producció. I per tant, tot el que invertixo a la terra, pues, ho podré recuperar quan arribi a la collita. I jo penso que per aquí, no dic l'any que ve,
però és el futur,
però que a poc hem d'anar per aquí. Nosaltres estem treballant, vull dir, des de l'equip de govern Des de l'Ajuntament s'està treballant, s'han donat els primers passos, s'han fet les primeres peticions formals i no formals, de dir, escolteu, hem d'anar per aquí, perquè el que no pot ser és que estem al costat del mateix del riu Ebre i nosaltres som un terreno de secar, 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 i no tenim cap mena d'estructura de rec. No demanem aigua bona de l'Ebre per a regar, perquè potser hi ha altres necessitats per a consum humà.
I que ens, però passa, sí que, per... que ens passa per davant el millor trasbassament.
Exacte, potser que ens passa per davant, i en canvi no tenim l'aigua de consum humà, però per rec no hem demanat, però sí que podríem, amb una petita inversió per part de la Generalitat, poder-ho aprofitar per a rec dels camps. I jo penso que les produccions s'incrementarien bastant importantment, no? Vull dir, hi hauria un important increment de producció que d'alguna manera, com he dit, serviria per a il·lusionar-te de cara al cost que poguessis tindre de més per la compra d'esta aigua. Segur que el comprant aigua, aigua que ha passat per la depuradora, per supost, l'increment de producció te cobriria les despeses que pugues tindre.
Parlem de producció, parlem de producte. Ha començat la campanya de la mela. Se'n recollix molta de mela aquí al nostre terreno?
No, al nostre terreno no en tenim. O sigui, al nostre terme te diria que sí, que en tenim un... El que passa que ara ha hagut la finca, el que coneixem com la finca de Nomen, que abans estava tota plantada de melers. El que passa que eren amelers que ara ja tenien 24, 25 anys, en alguns casos 30, i esta finca la gent ha pogut comprovar, si han passat per la carretera de dalt, de la coneguda com la carretera de l'Empalme, que va cap a l'Hospitalet, han pogut comprovar com tota la finca en aquella s'ha arrencat tota, s'han plantat amelers i suposo que està d'aquí 3 anys no es tira en producció. Clar, al nostre terme, si contéssim la finca esta, que són unes quantes hectàrees, crec recordar uns 100, 150 hectàrees, sí que se'n fan al terme, el que passa que no es comercialitzen a través de la cooperativa, no? Tot i que ara durant 3 anys suposo que la producció serà minsa. Han arrencat a melers, que era el marcó, n'han plantat aquestes varietats noves que es planten actualment, que en aigua són molt productives, molt més productives que el marcó, inclús arriben a, se diu a nivell així ben portat, ben regat i ben controlat, que fan una producció d'estar al 10%. 10 vegades més de lo que fa la Marcona, o sigui, una melé fa 10 vegades més. Lo que passa, també t'he dit, que ha de ser en rec, ha d'estar molt ben controlat, i poden produir tant perquè la melé té, també pel culpa del canvi climàtic, i això ho hem parlat alguna vegada, també hem fet algun comentari, té un problema, i el problema és la pol·linització. Al moment de que trau la flor, la melé, s'han de donar unes condicions climàtiques molt, molt, molt determinades per a que vagi l'abella, per a que vagi l'insecte i pol·linitzi la flor, perquè és una flor que necessita d'un insecte per a pol·linitzar, no és autopol·linitzant. Bé, s'han trobat i s'han investigat i s'han trobat algunes varietats que són autopol·linitzants, és tipus oliver, vull dir, l'oliver necessita, no cal que necessita que vagi un insecte a la flor per a que se faiga l'oliveta. I llavors ha trobat això. Aquestes varietats que actualment que se planten són autopol·linitzats, no necessiten aquestes condicions especials de temperatura i circumstàncies climatològiques, que no faiga fred, que no faiga vent, etcètera, etcètera, perquè se pugui pol·linitzar. I sé que les plantacions que han fet és amb aquest nivell. El garrofer és un altre tema. El garrofer també és un arbre que necessita, que hi ha mascles i femelles, i per tant necessita també unes condicions climàtiques molt concretes per a que la mostra que diem de la garrofa quedi pol·linitzat. Aquí també és necessari un clima sec quan surt. O sigui, necessiten un clima humit abans per a que l'arbre pugui atraure la mostra, no? El garrofí. però després se necessita un clima sec i amb una mica de vent perquè els pocs mascles que tenim a vegades escampats pel tros, que són estos que fan més olor i fan l'olor testa de mel del garrofer, pues puguin, a través del seu pol·len, a través del vent, puguin pol·linitzar els altres garrofers. I es va donar, per exemple, la circumstància de l'any passat, que per això enguany hi ha molt poca garrofa, que quan era el moment de la pol·linització van haver 9, 10, 15 dies que va haver molta humitat, que va plovisnar, no ploure, sinó plovisnar molt, i això pues, d'alguna manera va rentar el pol·len dels mascles i no va deixar després, quan va fer vent, que se pol·linitzés. I en part la baixa producció d'enguany és degut a això, i també és degut a la falta de pluja que també va haver durant l'estiu, que l'arbre no va tindre prou força com per a poder traure la mostra, no? El garrofí.
Entreu ja les ameles, tenen preu, se paguen?
No, en principi encara les ameles han començat a entrar, el que passa que enguany t'he de dir que, com parlem, vull dir, són circumstàncies concretes que depèn de la humitat, va ploure molt, gener, febrer, sobretot el febrer va ser un mes plujós, quan surt la mela hi ha la flor, va quedar el que va quedar, perquè la mela sol quedar molta flor en la meleta, però el que li va acompanyar va ser després l'aigua, perquè la meleta també, si no plou al seu moment, la mela la seca, la llança, no? Llavors va ploure al seu moment quan tenia que ploure, i aquest any, pues, de fet, als camps pues, hi veuen moltes ameles que han quedat, i suposem que en general el nostre poble, pues, tot i que se'n fan molt poques en relació a altres termes, perquè no hi ha grans extensions de plantacions d'amelers, pues se'n faran, i se'n faran més que els altres anys. Però, bueno, com sempre, quan hi ha molta producció, pues el preu té baixa. I no serà el preu de l'any passat, ni molt menys. El que passa és que encara no sabem quina demanda hi haurà. Passa el mateix que la garrofa. La garrofa enguany hi ha molt poca, enguany el que consolarà serà el preu, perquè realment pues, hi haurà arbres que hauràs d'anar, no acotxat del tot, sinó allò que en diem amb el cul a l'aire.
Espigolant.
Exacte, espigolant, perquè realment no valdrà la pena que t'acotxes, sinó simplement pues, anar agafant un aquí, un allà i tal, però sembla ser que el preu serà bo. Quin preu? Avui no se sap. No se sap. Normalment els preus se saben ja amb certesa a partir del 9, 10, 15 de setembre, quan ja s'ha començat la producció, més o menys, o la recol·lecció, se veuen les perspectives, però sobretot se mira el rendiment del garrofí, que és el que marca una mica el preu. I a la vegada les fàbriques que necessiten el garrofí ja han obert la seva activitat, i ja tenen una previsió de demanda de material, que és el que a la vegada encomanen als trossejadors, i els trossejadors a la vegada tenen també una visió de com anirà la demanda, perquè han de pensar pues, que en el garrofí sempre m'ha explicat que se fan molts de productes, i per exemple pues, gelats, no gelats, tot el que són conservants i espessants, 410 se fa a la farina del garrofí, alguns plàstics especials per a l'alimentació, les càpsules dels antibiòtics i tot això se fa en el garrofí, en la pasta, i això és el que d'alguna manera marca el preu, i aquest preu ve determinat per la demanda que puguin tindre aquests fabricants, i per tant la repercussió a l'últim de qui sempre paga les conseqüències és el país, no?
De cara a la collita de l'oliva, si no plou cauran les olives,
no,
que hi ha?
No, les olives s'arrugaran, bueno, se farà de tot, però l'oliva, una vegada passat el dia 10, 9, 10 de juliol, si la gent s'hi fixa i té curiositat, ja veurà que mentre agafes una oliva i a la ungla, així l'agafes a la mà o els dits i la xafes, i el pinyol d'oliva lo xafes, el que és el pinyol s'esclafa i en la ungla el pots atravessar, pues, hi ha perill de que caiga, eh? Vull dir, quan si ve una sequera i l'arbre manca d'aigua, fan aquells granets d'arena i això ho deixa caure. Però si arriba el 10 de juliol, 10, 11, 12, vull dir, però és al voltant del 10, i tu agafes l'oliva i li fas a la ungla, intentes xafar-la, ja trobes l'os, o sigui, ja trobes ja l'os format i dur, Llavors l'oliver aguanta aquell fruit com sigui. Difícilment lo deixarà caure. Pot caure per unes altres circumstàncies, però no per la sequera. L'oliva s'arrugarà, l'oliva quedarà la pell i l'os, però l'oliva estirà dalt de l'arbre. També que a vegades passa que quan venen aigües molt fortes i després una ventada, doncs això té repercussió negativa. Per què? Perquè el burxonet que uneix l'arbre a l'oliva, doncs, si ha patit molt, 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 si s'ha secat, llavors quan ve la pluja, l'oliva pesa molt i si està debilitat el burxó, doncs, llavors si fa vent, doncs, cauen. Però normalment si estan sanes també les aguanta. I jo, bueno, pel que es veu, pels camps, els arbres que en tinen, si no passa res, ni tindran. Vull dir que les que hi ha en terra cauran, poden caure, per exemple, pel praix, que és el que les olives que veiem caure a finals d'agost, primers de setembre, que veiem unes olives sanes i n'hi ha unes quantes per en terra. Això és una plaga, una palometa blanca, que fica, quan està en flor, fica un ou a cada oliva, este ou se queda dins del pinyol, i quan se desenvolupa la larva, pues puja pel burxoc i se'n va per amunt, no? I llavors és quan cau l'oliva. I tu veus una oliva sana, però la veus en terra i fas, bueno, ara què ha passat? Però si agafes aquelles olives que es veuen sanes, que no estan picades per la mosca, i la piques, veuràs que dins de l'os, dintre de l'os, lo que és la llavor està sent. No hi ha res. I és el cuc este del praix.
Esta és la que s'ha ficat tan de moda que anomenen l'èbola de l'olivera?
No, això és una altra cosa. És una bactèria que sempre havia estat, el que passa que, pues, bueno, segur que ara, pel que sigui, pues, s'ha anat escampant, o es va escampar durant 4 o 5 anys, s'ha anat escampant per Itàlia, ha fet realment estragos. I llavors, pues, bueno, aquí sembla ser que a Mallorca ja s'han detectat els primers casos. No he llegit massa cosa, ni sabem de què va massa, perquè tampoc hi ha massa investigació, però bueno, sabem que a Mallorca s'han detectat els primers casos i sembla ser que a Alicant també s'han detectat algun cas. Però és una bactèria que... Perdó. Però no és una bactèria que no només afecta els olivers, sinó que pot afectar, pues, altres varietats de fruiters. El garrofer, oliver... Sembla ser que els altres fruiters també poden... Varios, tant de fruita dolça com fruita de pinyol poden afectar-se. El que passa és que suposo que, donades les característiques, i això era un article que això sí que va llegir, però era a nivell de comentari de política, no? I dir, ostres, ja això, ja està plaga, a Espanya tenim veritables superfícies oliveres, no aquí, sinó a Andalusia, que hi ha províncies que tots són els camps d'olivera. Sembla com si l'administració encara no s'haiga, i aquí sí que és l'administració de l'Estat, com si no s'haiga despertat i no hagi ficat ja els mitjos necessaris com per a que això pugui tirar ja, poder-li trobar una solució, que segur que la hi ha. El que passa és que potser la gent ja voldria que l'administració ja tingués les seues línies d'investigació en marxa i que la solució hi hauria d'estar molt, molt a prop, perquè suposo que sent una bactèria, per molt resistent que sigui, tal com estan avui dia a Espanya i al món, els laboratoris segur que trobarem un antídot i segur que es trobarà algun producte que d'alguna manera servirà per a curar quan l'arbre cau malalt amb esta bactèria. Però el que sí voldríem és que no arribar amb este extrem, sinó que preventivament, més que preventivament, que ja tinguéssim coneixement de que hi ha una sèrie de laboratoris, ja siguin laboratoris lligats a l'administració pública o laboratoris privats a través de finançació pública, que estiguin treballant per trobar una solució amb aquesta bactèria, perquè torno a repetir, nosaltres passarem o no passarem sense oliveres, m'ho quedaran poques o moltes, però no és el nostre mig de vida, el nostre... el nostre mig de vida és un altre, tenim fonts d'ingressos, ja sigui de la mar, ja sigui del turisme, ja sigui del servei, ja, el que sigui, de la terra viu molt poca gent, és un complement, com he dit, però hi ha províncies que tenen el mig de subsistència que està lligat a l'oli i no només el pagès. Aquí hi ha moltíssima gent, no sé, l'altre dia, no sé si vam... Bueno, estàvem parlant de cents de mils de persones que estan lligades a l'oli, des de els treballadors de les cooperatives o els molins, distribuïdors, camioners, etc. Estan treballant gràcies a que existeix aquest producte que és l'oli, que és el mateix que pots passar a la pesca, no? Vull dir, hi ha un pescador que va a pescar, que porta una caixa de sardina, però pensem que després hi ha tota una cadena de treballadors que estan treballant gràcies a aquesta caixa de sardines, que la compra al mercat, que la fica en gel, que hi ha una fàbrica de gel, que la llien dos treballadors, que després hi ha un camió, que la porta a Barcelona, que allí al mercat Barna hi ha treballadors, que després ve el que té la botigueta al barri que compra aquella caixa. Vull dir, hi ha molta gent, i sembla que no, hi ha molta gent. Que ell té una càmera que de quan se destorbe hi ha un
electricista que l'ha d'arreglar,
que l'ha d'anar a reparar. Vull dir, si traus el producte base, el producte del principi, veuries com un castell de cartes se desmorona molta cosa, no? I molta gent podria perdre la seva feina, i això és el que s'ha d'evitar. No arribar amb estos extrems, ja està preparat, i més quan ja és una realitat, ja sabem que ja està a prop i que a Itàlia ha fet els seus estragos.
Podem dir que a partir de setembre i fins Nadal, Candelera és quan més activitat hi ha a la cooperativa per entrada de garrofa,
bueno, sí,
oliva,
sí,
però...
Bueno, la cooperativa sí, ara a partir d'ara pues, comencen a entrar garrofes, començaran les poques que hi hauran, les quatre meles, després pues, suposem i esperem que al final pues, mos pugui ploure i poguéssim salvar la collita. Sembla ser que hi haurà una mica més de collita que l'any passat, perquè hi ha molts de camps que sí que en tenen, d'olives, i bueno, hasta Nadal tenim aquesta activitat, i llavors sí que gener, febrer, març, abril, pues hi ha poc moviment a nivell de transacció de productes. Se continuen fent garrofes, perquè garrofes se'n fan durant tot l'any, llavors la gent quan acaba l'oliva torna a la garrofa i va fent, però bueno, moviment hi ha, llavors pues, nosaltres tenim la sort, al ficar a l'agrobotiga, pues això.
Que això anava a dir-li que se juliol, complementa una mica tot l'estiu, la resta d'any amb la...
Pues acabem de fer l'any, no? Des que comença Setmana Santa, que ja es comença a animar, i llavors, pues, bueno, per això ho sabem nosaltres i ho sap tot el poble, o tots els comerços, que quan se forn, la gent a l'hivern se'n va a la muntanya, se'n va a esquiar, se'n va a llotes, i que quan s'afús la neu de la muntanya...
Van després, cap a la mar.
Llavors ja tornen cap a... per avall, i és quan comences a veure pues, els fins de setmana, com a mínim, comences a veure gent que comença a baixar. Llavors, pues, bueno, passarem estos 3-4 mesos que han passat de l'estiu, suposo que acabarem l'estiu bé en tema d'agrobotiga, acabarem de fer bullir l'olla que es diu a l'agrobotiga i ja està, no?
Doncs, Antonio, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres a l'entrevista, per explicar-nos una mica com es presenta tota la campanya d'aquesta temporada a la cooperativa, i seguirem parlant, estarem en contacte.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Bon dia.